IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. L'advocacia de l'Estat demanarà al Suprem l'anul·lació de la condemna a Álvaro García Ortiz per revelació de dades reservades. És una passa prèvia a presentar un recurs ja davant el Constitucional. Recordem que García Ortiz, aleshores fiscal general de l'Estat, va ser condemnat a 2 anys d'inhabilitació per revelar dades sobre el cas de frau fiscal de la parella de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El Suprem el va condemnar després de considerar provar que va estar darrere de la difusió d'aquestes dades privades d'Alberto González Amador, qui intentava arribar a un acord a la Fiscalia per reduir la pena en la confessió de 2 delictes fiscals. Ara l'advocacia de l'Estat, com a defensa de l'exfiscal general de l'Estat, presentarà, com deien, davant del Tribunal Suprem un incident de nul·litat per anul·lar la seva condemna. És una passa indispensable per després presentar un altre recurs davant del Tribunal Constitucional, on García Ortiz tindria més opcions per anul·lar la polèmica condemna que el va obligar a deixar el càrrec.
També als tribunals, Salomé Prades assegura que va intentar traslladar a Carlos Mazón la proposta de confinar la població l'hora baixa de la Dana, però no ho va poder fer. De fet, assegura que poc després de la una ja va rebre un missatge del cap de gabinet del president Carlos Mazón advertint-la que no molestàs Mazón, qui anava a dinar amb la periodista Maribel Vilaplana. És el que ha reiterat l'exconsellera d'Emergències de València en el cara a cara que manté amb l'excap de gabinet del president davant la jutgessa de Catarroja que instrueix aquesta causa.
L'exconsellera assegura que va parlar amb l'exsecretari autonòmic de Presidència 15 minuts abans de les 8 de l'hora baixa per valorar amb Mazón la possibilitat de confinar la població, però que no va poder arribar fins a ell. L'excap de gabinet del president manté que la Generalitat no té competències per demanar un confinament de la població, ha afegit que en cap moment se li va traslladar la possibilitat d'enviar un missatge d'avís als ciutadans.
També als tribunals, recordem que des d'avui s'amplia l'horari de funcionament dels jutjats de guàrdia especialitzats en violència de gènere de Palma.
D'aquesta manera s'aprofitarà l'especialització del personal del jutjat de violència sobre la dona durant tot el dia. Mentrestant, el responsable de justícia del sindicat CESIF, Pablo Rodríguez, diu que aquesta és una passa positiva.
En el futuro, cuando haga falta, si se detecta que hay un cuello de botella en un área determinada, pues puede haber un trasvase de funcionarios. Si hay un cuello de botella en violencia, se puede trasvasar funcionarios que venían haciendo labores de instrucción a violencia.
I conflicte laboral a la policia local de Palma. Els sindicats anuncien mobilitzacions per denunciar l'incompliment dels compromisos adquirits per part de l'equip de govern del PP. El principal, que encara no s'ha posat en marxa, el pla d'ordenació del cos policial que preveu reforçar amb més efectius els caps de setmanes i les nits. Torns expliquen en què falten agents i que actualment s'estan cobrint amb hores extres. La primera manifestació tindrà lloc el divendres 29 de gener a les 10 del matí a la plaça de Corts.
Els sindicats convocants recorden que l'equip de govern es va comprometre a posar en marxa el mencionat pla el 1 de gener de 2026 d'enguany i de moment no ha complit en la paraula donada. Les organitzacions sindicals veuen amb inquietud, diuen que ningú no faci res, denuncien que estan jugant amb ells i que se'n riuen a la seva cara. Per aquest motiu anuncien manifestacions en les activitats del Batle o també en les sessions plenàries per demostrar que n'estan farts.
Amb aquest apunt arribarem a les 11:04. Més notícies a IB3 Ràdio a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
La informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor Gatopers.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Són les 11:05, començam ja la tercera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i just abans d'escoltar els nostres companys dels serveis informatius dèiem que teníem ganes de repassar tota la gala del Globus d'Or. Ho feim tot d'una. Amb una gran protagonista.
Exacte, i no controles, deu ser allò que ha dit Jennifer Lawrence, quan que ha dit no controleu allò que duc jo posat,
no, li farem un bon repàs.
Vaig vestida crec. Com m'agrada. Ara compartirem una altra pica aquestes fotos. Ella estava nominada per la pel·lícula Die My Love, no va guanyar, però sí que va guanyar allò que podria ser en atenció, els Globus d'Or, a l'atenció de la cerimònia. Se n'en va dur ella amb aquest vestit de Givenchy que alguns experts han qualificat com de ninfa a un bosc oníric. Anava amb un abric. També una cosa com molt efecto Pedroche, que ara s'estila molt. Anar com a nua a sota, arribes com amb un abric, o amb una cotonada, o amb una vànova, i després te la lleves i és quan descobreixes la sorpresa. I la sorpresa era aquest vestit de transparències amb incrustacions de pedreria. Jo he de dir que també és concepte, m'assembla una mica antic, perquè és cert que Cristina Pedroche ja ho va fer fa 12 anys a unes campanades de cap d'any.
Però els Estats Units són més puritans.
Sí, són més, sí, però també tenen internet, estimada. Supos que...
I tu creus que veuen a Cristina Pedroche i diuen...
Sí, de fet, jo trobo que no entes la polèmica. És a dir, devia haver poc per criticar en aquest Globus d'Or.
Probablement.
Una cerimònia que, recordem, és de la premsa estrangera, que premia les millors sèries, les millors pel·lícules. Va ser una gran nit per Paul Thomas Anderson, que se'n va dur, anava a dir el Goya, el Golden Globe. Millor pel·lícula de comèdia o musical, que és aquestes classificacions que jo no